Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs comença una setmana clau pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Per què? Doncs bé, perquè aquesta setmana se succeeixen les vagues de professors i metges i divendres al Parlament es voten les esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per al 2026. Esquerra i Govern negociaran fins llavors, però no està gens clar, però gens, el suport dels republicans als comptes. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales, anem a PAMS. T'explico que aquest dilluns els docents ja han començat les primeres aturades als centres del Barcelonès i del Baix Llobregat amb un seguiment, segons el Departament d'Educació, d'un 30% de la plantilla. Una protesta que impulsen els sindicats Ustec Estès, Intersindical, professors de secundària i CGT, que no van subscriure el pacte assolit fa uns dies entre la Conselleria i els sindicats Comissions i UGT. Una jornada, d'altra banda, que ha començat amb diverses accions de protesta a diferents punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de primera hora del matí, alguns docents han tallat accessos a la ciutat per fer visible aquest conflicte laboral. Un dels punts més destacats ha estat a la Gran Via, a l'altura de Can Batlló, on els manifestants han ocupat la via abans de dirigir-se cap a Plaça Espanya. Els professors s'han manifestat aquest migdia pels carrers de Barcelona i ha estat seguint aquesta protesta la Mar Puerto.
Sí, Yolanda, durant el matí hem fet el mateix recorregut que han fet els docents en aquesta manifestació. Han tallat diverses carreteres i diverses vies de Barcelona, des de la Gran Via de les Corts Catalanes fins a la plaça d'Espanya. També hem fet el recorregut des de Passeig de Gràcia fins aquí a Urquinaona, i el que hem pogut veure són moltes pancartes. Tots els mestres van amb samarretes grogues on posa SOS i reivindiquen una escola pública de qualitat. Pancartes on diu lluitar també és educar i crits de vaga educativa. Altres pancartes també on podem fer-nos, doncs, fins i tot alguna pregunta, no? Qui paga el preu de la manca de recursos? Els vostres fills i filles. Altres que diuen menys promeses, més recursos. En definitiva, aquesta és la segona onada de vagues de l'any. Els professionals reclamen aquesta reobertura de les negociacions i una d'aquestes mestres, precisament la Sara, ens ho explicava tot en primera persona.
Sobretot recursos, necessitem molts recursos, necessitem que hi hagi una inversió en educació, tenim ràtios molt amunt, no podem treballar, els mestres estem fent no només de mestres, sinó de psicòlegs, d'infermers, estem entomant moltes tasques que no ens corresponen, no podem més, portem molts anys sense poder oferir l'educació que els infants es mereixen i lluitem per una educació pública per a tothom. També hi ha un tema de sous. Portem amb els sous congelats des de l'any 2009 aproximadament. Hem perdut el 25% del poder adquisitiu i sense bons professionals no podem tirar endavant una educació pública de qualitat.
Com dèiem, aquesta es tracta de la continuació de les protestes iniciades ja el mes de febrer, quan milers de docents es van mobilitzar a Barcelona i altres ciutats de Catalunya per exigir millores salarials i reducció de ràtios. I està sent una manifestació amb molt personal, agrupant a un gran nombre de docents, però sense incidents. Una reivindicació, una manifestació pacífica amb cotxes de la policia, cotxes dels Mossos d'Esquadra i també alguna ambulància aquí parada, però pacífica, amb crits, amb pancartes, com dèiem, amb càntics exigint aquestes ajudes i aquests canvis. També amb molts nens i nenes acompanyant aquests docents, però, com dèiem, una reivindicació pacífica aquí de moment i que sembla ser, doncs, que s'ampliarà també al llarg de la setmana.
Moltes gràcies, Mar. I què diuen a tot això des del departament? D'entrada, doncs, ja ha començat a presentar l'acord tancat amb Comissions i la UGT, els directors dels centres educatius. Ignasi Jiménez Renom, que és el secretari de Millora Educativa de la Conselleria, ha defensat que es tracta d'un acord valent i imprescindible per a la millora salarial dels docents i també per la injecció de recursos per revertir problemes estructurals del sistema educatiu. Tot i aquestes noves mobilitzacions, ha insistit en que la negociació està tancada i que el departament vol començar a implementar les primeres mesures de l'acord com més aviat millor.
Nosaltres estem en un escenari diferent, estem ja cercant aquest espai per dur a terme i implementar les primeres mesures. Per nosaltres és molt important que aquest acord aterri en els centres educatius, aterri a les aules del país, que es comenci a notar, que els docents vegin en aquest cas aquest punt d'inflexió necessari que ens demanava el conjunt de la comunitat educativa en les darreres mobilitzacions, en la darrera vaga, però també amb les diverses manifestacions que hi ha hagut des d'inici d'any.
Les aturades, hem de dir, que no afectaran a tot el territori al mateix temps, sinó que s'han organitzat per àrees geogràfiques. Després de la jornada d'aquest dilluns, que afecta el Barcelonès i el Baix Llobregat, dimarts serà el torn de vaga dels centres educatius del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dimecres s'aturaran les classes al Pirineu Aran, a la Catalunya Central i a Lleida, mentre que dijous les protestes arribaran a Girona, al Maresme i als dos Vallès. La setmana culminarà divendres amb una vaga general educativa a tot Catalunya i una manifestació unitària prevista a Barcelona. Un divendres on les protestes, les manifestacions, podrien coincidir amb la dels metges, que es mobilitzen també aquesta setmana per reclamar millores en les seves condicions laborals. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat dues jornades de vaga dijous i divendres en el marc d'una mobilització intermitent d'àmbit estatal que es repeteix una setmana cada mes. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, assegura que moltes de les reivindicacions del col·lectiu depèn directament de les decisions que pugui prendre la Generalitat. Per això, el sindicat reclama obrir una negociació directa amb Salut per abordar qüestions com les guàrdies de 24 hores o la càrrega assistencial als centres de salut. Segons Lleonart, bona part dels canvis que es reclamen es podrien aplicar des de l'àmbit autonòmic sense necessitat de reformes estatals. Entre les demandes, recordem, hi ha limitar les jornades laborals molt prolongades i equiparar les condicions dels metges amb les de la resta de professionals sanitaris.
Els metges, i hi ha un relleu generacional en els metges que no volen estar en aquestes mateixes circumstàncies, doncs es genera el problema. Un problema que és que el metge vol ser tractat com la resta de professionals sanitaris. És dir, jornades com a molt de 12 hores i jornades setmanals com a màxim de 35, que és el que s'està proposant per a la resta de professionals.
De fet, el sindicat alerta que amb la pressió assistencial actual, especialment als serveis d'urgències, fa cada vegada més difícil garantir el relleu generacional dins del sistema sanitari. Són les 2:27. Repassem la informació de serveis. Iniciem la setmana amb temps estable i assolellat i amb una recuperació progressiva de la temperatura que avui assolirà els 20-21 graus a punts del litoral. Pels propers dies, doncs, destacarem que hi ha pocs canvis, ambient assolellat en general, temperatura a l'alça i de cara a demà, això sí, poden aparèixer alguns núvols alts i estrats baixos a punts a l'interior, sobretot a primera hora. Tenim ara 18 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 15 a Lleida, 19 a Girona i 17 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit amb l'Adrià Fernández. Molt bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, a l'AP7, a Castellbisbal, en sentit Tarragona, hi ha 4 quilòmetres de congestió per una avaria. D'altra banda, a la C33, a Montcada i Reixac, també hi ha un carril tallat, en sentit Barcelona, per un accident. I finalment, a les rondes de Barcelona, sobretot problemes de circulació a la ronda dalt entre Vallcarca i les Corts, en sentit Trinitat, i a la ronda litoral, sobretot retencions a Zona Franca, en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest dilluns comencen també les obres del túnel del Garraf. La previsió és que durin entre 3 i 4 mesos, fins al juny aproximadament. I durant aquest temps, el tram entre les estacions de Sitges i Garraf es farà per via única. Queden afectats els trens a la R2 Sud i els regionals a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. A qui afectarà? Doncs a milers d'usuaris que es mouen entre Barcelona i les comarques del Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I què passarà? Doncs s'ajustaran les freqüències de pas de la línia R2 Sud i també s'han establert busos alternatius per als usuaris del regional sud entre Sant Vicenç de Calders i el Prat. entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders, per exemple, hi haurà només 2 trens per hora i aquests 2 trens tindran el doble de capacitat per tal de poder encabir més viatgers. També reforcen les línies regulars d'autobusos interurbans, sobretot a les hores punta. Segons el govern, el pla alternatiu de transport està ben dimensionat, tot i que està obert a millorar-lo si cal. Però usuaris i alcaldes dels municipis afectats desconfien. La plataforma Dignitat a les Vies, per exemple, creu que el pla està mal dissenyat i que els transbords previstos entre 2 i 4 minuts a Sant Vicenç de Calders i al Prat són impossibles de complir, i això incrementa també l'angoixa dels passatgers. En tot cas, nosaltres hem seguit aquest matí el viatge que ha fet la nostra companya de Cadena 100, la Caterina Ruiz. Ella estava aproximadament a les 11:10 a l'estació de Vilanova i la Geltrú, i de seguida ha comprovat que la cosa no acabava de rutllar.
Aquí estic encara a l'estació de Vilanova i la Geltrú, esperant el tren que havia de passar a les 11:21, segons havien indicat a l'horari que van penjar la seva pàgina web. I doncs aquí encara estem esperant. De fet, el tren que havia de passar a les 11:21 per l'estació de Vilanova i la Geltrú, segons l'aplicació d'Adif, sortia a Sant Vicenç aquell tren a les 11:28. De fet, encara fica el cartell que falten 8 minuts perquè passi aquest tren per l'estació de Vilanova i la Geltrú. Així que res, de moment ja portem 20 minuts d'espera.
De fet, ha desaparegut o no ha passat un dels 2 trens per hora previstos. I això suposava un retard important, com ens explicava la Caterina.
Doncs efectivament, hem estat 30 minuts esperant el tren que havia de passar segons l'horari establert i publicat a la seva pàgina web. És a dir, que en comptes de ser 2 trens per hora, si van amb retras de mitja hora, el que està passant és un tren per hora.
Ha arribat al seu destí, la Caterina? Sí, ho ha fet gairebé 2 hores després, però ha arribat a l'estació de Passeig de Gràcia.
Una vegada he pujat al tren que ha passat, el trajecte ha anat amb normalitat. El que sí que ha estat curiós és que no ha parat a les estacions de Castelldefels Platja i Bellvitge. He arribat a l'estació de Passeig de Gràcia a la 1:10, agafant el tren a les 11:51 a Vilanova i la Geltrú.
Doncs els alcaldes confien en que el pla d'autobusos funcioni bé per tal de minimitzar els efectes d'aquestes obres. Els municipis del litoral del Baix Penedès i el Garraf demanen reforçar aquest pla alternatiu de transports i sobretot que sigui realista per poder donar una resposta a la demanda. I d'això en parlem ara mateix amb l'alcalde del Vendrell, el senyor Kenneth Martínez. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, vostè, ara fora de micro ho estàvem comentant, que vostès ja tenen una certa experiència amb les obres que es van fer al túnel de Roda de Barà. Per tant,
correcte,
saben una mica per on ha d'anar aquest pla alternatiu, no?
Sí, efectivament, nosaltres al municipi del Vendrell doncs, té l'estació de Sant Vicenç de Calders, que és l'estació de referència de totes les operacions d'obres que estem fent en els últims mesos i anys, i efectivament, bàsicament, és facilitar justament aquest pla alternatiu de transport, que és facilitar l'entrada i sortida d'autobusos. Al final substitueix doncs, el pas de trens amb autobusos, i el punt d'entrada i sortida d'aquests autobusos doncs, és a l'entorn de l'estació de Sant Vicenç, i nosaltres doncs, ens correspon doncs, tenir els espais d'aparcament i que les vies, els carrers, doncs, estiguin diguem, netes d'obstacles perquè puguin entrar sense cap problema. La part de trens, estrictament, doncs, ja han informat que hi ha algun retard, però bé, ja dic, com a preocupació nostra, sobretot és aquí al Vendrell, és que sigui la part de transport d'autobusos, doncs, com a mínim que no sigui per una dificultat de l'entorn immediat, ja sigui aparcament o carrers.
Mm-hmm. I aquesta part d'autobusos, per dir-ho d'alguna manera, consideren que és suficient?
Bé, clar, nosaltres no fem els números i els volums, veurem com va avui, veurem què em diuen els veïns i veïnes també, que nosaltres del Vendrell també és un petit particular perquè justament com tenim les dues estacions, la de la costa que de l'interior, doncs els nostres veïns encara tenen alguna opció alternativa doncs, d'anar per la via de l'interior, diguéssim la via de Vilafranca, per anar, si vols anar, per exemple, a Barcelona. I llavors, en el nostre cas no estem tan atrapats com podria ser alguns municipis o pobles del Garraf. Però bueno, esperar ja dic, el pla alternatiu del tall de les obres del túnel de Roda va funcionar bé, dintre del que són les obres i les molèsties, quan dic que va funcionar bé, enteneu-me tots, Per tant, hi ha aquella experiència, va funcionar, el que eren autobusos va funcionar prou bé, doncs suposo que ho ha agafat aquesta experiència i l'aplicarà. Veurem avui què en diuen els veïns i veïnes i la valoració. Nosaltres tenim molt bona comunicació, per raons òbvies, amb tantes estacions que tenim, doncs amb Adif, amb Renfe, amb tothom, i per tant, si hi ha alguna dificultat, doncs ho podrem gestionar.
En tot cas, els alcaldes han plantejat la gratuïtat, bueno, no només del tren, sinó també de l'autopista mentre durin les afectacions, no? Quina resposta han rebut sobre la gratuïtat de la C-32?
Bueno, en principi ja ens diuen que no. Nosaltres ja és un clàssic, en aquesta banda del país, la C-32 és l'autopista, si no la més cara, és de les més cares, i llavors doncs és un greuge comparatiu, és una dificultat de mobilitat, si a més a més coincideix amb obres tan importants com és tallar la circulació de trens per la via de costa, doncs encara pitjor. Entenem que hi ha concessions, hi ha contractes pel mig, per dir-ho d'una manera, però bé, qualsevol alternativa és benvinguda, i evidentment nosaltres igual que demanem que el peatge ordinari s'abaixi de preu perquè no sigui un cost viure en aquesta banda del país i anar a Barcelona, com ara ho és, perquè és la de les més cares, doncs si a sobre hi ha obres, home, estaria bé. Ara, una altra cosa és que després hi ha les qüestions contractuals, evidentment, aquí ja no, les desconec.
Però clar, si està la R2 Sud com està, en obres, la P7 ja sabem com funciona, no? Que encara sí, carregar-li sí. Més... Doncs un petit gest durant una setmana.
Correcte. Bueno, per això et deia que entenem, ja dic, ja no ara, ja reclamem la gratuïtat de la C-32 o realment algunes bonificacions que siguin efectives doncs ja de llarg i de lluny, i entenem que evidentment amb obres on s'ha de facilitar. Clar, jo entenc també la posició de cadascú, però per algunes zones, ja dic, no tant en el cas del Vendrell, però per alguns pobles i municipis queden una mica sense alternativa, sense alternativa a pagar. Vull dir, sense alternativa a pagar. I això pues, torno, no és just, és un greuge comparatiu i és un perjudici. Per tant, s'hauria de poder fer com s'ha fet quan van haver les obres per l'accident, malauradament, de Gèlida, per exemple. Doncs alguna situació semblant. Bueno, seguirem reclamant.
Bueno, en tot cas, està previst que aquestes obres durin 3-4 mesos.
Sí.
Això vol dir que ens podem anar perfectament al juny, i qui sap si una mica més. Clar, sí. Aquest calendari seria acceptable per al municipi, tenint en compte que afectaria de ple, no?, en la temporada alta turística.
A veure, nosaltres sempre insistim moltíssim, ja va passar amb l'altra vegada, d'intentar no entrar al període d'estiu pur i dur, perquè llavors sí que és impossible, perquè ara mateix nosaltres podem tenir els espais d'aparcament i els carrers buits d'obstacles al voltant de Sant Vicenç dels Calders perquè no és temporada d'estiu. En el moment que entrem ja avançat al juny, ja serà impossible perquè allò s'omple, evidentment, i llavors els carrers estaran plens, els llocs d'aparcament estaran plens, i no hi haurà, no, vull dir, seria gairebé impossible doncs funcionar el pas d'autobusos, o molt difícil. Per tant, jo la meva insistència sempre en aquest cas és acabeu abans de l'estiu, perquè si no és que no serà viable, perquè quedaran els carrers plens de cotxes, ben aparcats, però és que aquests autobusos doncs són de dimensions grans, passen per carrers de poble, diguéssim, que no. Vull dir, jo sempre ho explico, la estació de trens és una estació pensada perquè entrin i surtin trens, no que entrin i surtin autobusos d'aquestes dimensions contínuament, i per tant no, diguéssim que l'entorn no està preparat. A l'hivern, mira, no hi ha problema perquè són segones residències i pràcticament estan buits els carrers, però quan comenci ja l'estiu serà impossible.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies al Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, per aquests minuts que ha estat amb nosaltres. Moltes gràcies i molt bona tarda.
Vale, gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'expliquem també que centenars de clients d'Endesa continuen sense llum a l'Alt Empordà i al Ripollès. La causa? El fort vent de les últimes hores que ha provocat la caiguda d'arbres als pals de llum i també altres incidències. L'empresa ha posat generadors per recuperar el subministrament elèctric. Un vent que a la comarca del Ripollès deixa un escenari de danys importants. Grans arbres caiguts, carreteres malmeses, sense llum ni telèfon, ara ho comentàvem, però també granges afectades i una sensació de que la comarca està abandonada en inversions públiques. Sergi Tor, com estan al Ripollès? Molt bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Enfadats per una falta d'inversió crònica per protegir els serveis bàsics que ahir el vent es va importar i que va deixar incomunicada a les poblacions entre si i sobre el més perillós sense poder fer avisos d'alerta a la població. La realitat és que el vent d'ahir va ser molt fort i l'altra és que passades 24 hores de la ventada encara hi ha zones a la comarca sense llum. A COPE Catalunya i Andorra, l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, Ramon Roquer, ho explica.
De la comarca tenim pobles sencers sense llum. A Sant Joan tenim bàsicament unes 7 avaries que ens afecten disseminats i una part del poble. Vale. Diem que alguna d'aquestes avaries ja vegem que s'ha resolt perquè comencem a recuperar la llum en alguns punts, però encara queden moltes avaries i queda una part de clients encara sense llum. De fet, afecten només a una operadora, en aquest cas doncs, a Endesa.
Per cert que la seva localitat, entre molts arbres caiguts, hi ha un arbre centenari i molt emblemàtic i estimat per la població, al costat del monestir, que ja estava lligat a causa de la seva condició i que ara els tècnics valoraran el seu estat. Localitats com Molló, Planoles, Ribes de Freser van viure una situació dantesca on la falta de comunicació feia que ni tan sols se pogués trucar al 112. I compte Yolanda amb l'estiu. Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses, avisa a COPE Catalunya que l'aigua i ara el vent estan deixant un bosc que, si hi ha molta calor a l'estiu, pot estar exposat a un gran incendi.
Ara portem uns mesos que ha plogut moltíssim. La terra ja no pot més. I ara aquestes ventades ha tombat milers i milers d'arbres. El bosc ja era impracticable. Ara ja és impossible. Si ens ve un estiu calorós, jo crec que pot ser un dels estius complicadíssims, no? Uh-huh. Hi ha tots els ingredients.
Les reclamacions de la comarca són concretes. Demanen a les companyies de serveis, com Endesa, que soterrin les seves connexions i, d'altra banda, a l'administració que ja s'activi la neteja del bosc. Demandes del mes de març, després d'una ventada que ha ensenyat les carències de la comarca gironina.
I del Ripollès al Vallès Occidental, a Sabadell, on l'alcaldessa d'aquest municipi, Marta Ferrés, ha defensat la necessitat d'aprovar pressupostos tant a Catalunya com a l'Estat, perquè diu, sense comptes nous, és molt difícil governar i, sobretot, desplegar polítiques públiques. Ho ha dit en una entrevista al programa Converses d'aquesta casa, on Ferrés ha insistit en que els pressupostos són l'eina bàsica per poder invertir en serveis com hospitals, infraestructures o polítiques socials.
Bueno, es que no veo otro escenario. Es decir, es que no podemos estar con un presupuesto con todo el problema internacional que tenemos con el contexto que estemos sin presupuestos. No visualizo, además es que es dinero, ¿no? Yo digo, pues estamos diciendo que no a dinero, que es dinero para hacer políticas públicas directas al ciudadano. Eso me cuesta mucho.
En matèria d'habitatge, Ferrés ha assegurat que el principal problema és la manca d'oferta i ha defensat la necessitat de combinar promoció pública i privada. L'alcaldessa ha explicat que Sabadell ja té sòl disponible per construir habitatge, però que cal finançament per poder tirar endavant els projectes.
N'hem posat moltíssims i espero doncs que se'ns financin tots. Ja els dic a l'Ingasol, nosaltres els hem posat tots, dic, per tant, espero doncs que arribi aquest finançament. I de fet, nosaltres, a part dels que hem posat, també en tenim altres desenvolupants, però nosaltres en aquests moments tenim disposició de poder començar 500 habitatges, diguem, demà passat, per entendre'ns, no? Si hi ha el finançament. I per tant, em sembla que és important doncs que tothom faci aquest exercici i que arribin sobretot els diners. Al final la política està molt bé, però parlar de política també vol dir, escolta, què fem, on invertim i quins diners invertim.
I pel que fa a la seguretat, l'alcaldessa de Sabadell ha apostat per reforçar els cossos policials i per blindar políticament la feina de la policia. També ha defensat mesures com augmentar els efectius o incorporar tecnologia. També ha reivindicat així mateix el paper de les ciutats de l'arc metropolità i ha insistit en la necessitat que rebin més inversions i infraestructures per tal de poder continuar creixent. 2:43, fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la Covid persistent.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilarggcope.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas. Cuidan su cuerpo.
Son femeninas. Visten como mujeres.
Es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Y si no tuvieras que conformarte? ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos, ¿dónde vas, Mafre?
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, rebo, revolu, plus. La revolución la de Ocasión Plus.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs bé, la pandèmia de la Covid ja no ocupa titulars, o millor dit, aquesta malaltia ja no ocupa tants titulars cada dia, però per a milers de persones encara no s'ha acabat. És el cas dels pacients amb Covid persistent, una síndrome que apareix quan els símptomes del coronavirus continuen durant mesos després d'haver superat la infecció. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones que conviuen amb aquesta malaltia. Tot i això, els experts adverteixen que el nombre real podria ser molt més alt, perquè en molts casos no arriben a diagnosticar-se. Però què és exactament la Covid persistent? Els metges parlen d'aquesta síndrome quan els símptomes duren més de 3 mesos després de la infecció inicial i no es poden explicar per cap altra malaltia. Els símptomes poden ser molt variats. Els més habituals són fatiga intensa, dificultat per respirar, dolors musculars, taquicàrdies o problemes de memòria i concentració, el que molts pacients descriuen com a boira mental. En alguns casos també hi ha trastorns del son, ansietat o marejos. A COPE Catalunya i Andorra hem parlat de la situació, parlem de la situació dels malalts amb Covid persistent, a què s'afegeix també el tema laboral. Les baixes són temporals, com explica la Sílvia Soler, que és una afectada per Covid persistent.
Després de 6 anys de la pandèmia encara no hi ha un tractament, sinó que l'únic que fan és pal·liar els símptomes que tenim per la Covid persistent. Administrativament parlant, està cada cop pitjor. És a dir, la gent, l'administració va fer front a la pandèmia amb el que va poder, però la subpandèmia, que és el Covid persistent, no l'han volgut afrontar, probablement pel cost econòmic que representa tenir tanta gent malalta i incapacitada.
I és que la Sílvia, atenció, es va contagiar els primers dies de la pandèmia. Ho ha recordat a COPE Catalunya i Andorra, on també ha lamentat la realitat laboral i la falta de protecció de l'administració. De fet, ha d'anar a judici.
Mira, avui fa 6 anys de la primera infecció. I el meu dia a dia és que he estat lluitant durant 5 anys per incorporar-me a treballar, a teletreballar, sense poder-ho fer, perquè he hagut de tornar a agafar baixes després dels 6 mesos que l'ICAM permet tornar a agafar la baixa. I en aquests moments tinc concedida una discapacitat del 44% i estic pendent de la resolució del judici contra l'INSS que vaig interposar fa 2 anys.
Parlem de la Covid persistent des d'un altre vessant, la mèdica, i ho fem amb la Lourdes Mateu, que és responsable precisament de la unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Sembla mentida, oi? Que, bueno, la pandèmia queda com una mica lluny, però que encara estem parlant d'això, del Covid persistent, no? Per recordar, no?, també els nostres oients que ho sàpiguen. Què és exactament això, el Covid persistent?
Bueno, són pacients que després d'una infecció aguda continuen amb símptomes més de 2 mesos després de la infecció, però ara ja parlem de que hi ha alguns pacients que porten quasi 6 anys en símptomes.
I també sembla mentida, oi, que se sap ben bé perquè hi ha pacients que desenvolupen això o encara tenen símptomes tants anys després?
Encara hi ha molts dubtes, però el que és cert és que la recerca està avança a passos més lents del que ens agradaria, tant a les pacients com a nosaltres, els metges que veiem aquests pacients. Voldríem tenir respostes ja, la ciència és molt més lenta, però sí que hi ha diferents alteracions que provoquen aquesta persistència dels símptomes. Amb això vull dir que és una malaltia real, que no s'ho estan inventant.
Uh-huh. Bueno, és una malaltia que encara hi és, que passa que, clar, evidentment no són els nivells de fa uns anys, però també els pacients que es contagien ara poden desenvolupar això, Covid persistent, o era més al principi?
La major part dels nostres pacients són de la primera onada i també de la variant Delta, però encara tenim pacients que s'han infectat l'any passat, per exemple, no? És a dir, el nombre de pacients amb Covid persistent nou és menor, però encara hi són.
Uh-huh. I quins tractaments hi ha per fer front a això, al Covid persistent?
Ara, de moment, els tractaments que hi ha són simptomàtics. Són simptomàtics si un pacient té dolor, tractar el dolor, si un pacient té taquicàrdies, tractar les taquicàrdies, fer rehabilitació amb alguns tipus de pacients, fer logopèdia, fer un suport emocional, però tractaments curatius com a tal no en tenim. Sí que hi ha molta recerca, i no només aquí, arreu del món, assaigs clínics destinats a això, a intentar tractar la causa de la Covid persistent.
I vostè creu que encara hi ha infradiagnòstic? Perquè, clar, els símptomes poden ser tan diversos que, sobretot al principi, es poden confondre, no?
Segur. Estic convençuda. Hi ha pacients que ens estan arribant avui al dia a les consultes que porten molts anys amb símptomes i que ningú els hi ha dit que tenen una Covid persistent. Hi ha un infradiagnòstic, ja. També perquè la malaltia afecta de diferent manera. Hi ha gent que pot anar fent vida més o menys normal, estar més cansada, però no ho atribueix pas a la infecció. Però hi ha altres persones que estan molt limitades i que estan incapacitades per treballar.
De fet, hi ha molts pacients que això que també denuncien i que diuen que no se senten, no, reconeguts pel sistema.
No, és una assignatura que tenim pendent. Tenim pendent fer bons circuits assistencials pels pacients amb Covid persistent. A dia d'avui no estan sent ben atesos. Hi ha molta gent que no creu en aquesta malaltia, potser perquè no tenim un biomarcador, però, o potser perquè no tenim tractament, però hi ha moltes altres malalties que no tenen ni biomarcador ni tractament, i no per això deixem d'atendre els pacients. I a vegades no tenim la solució d'una malaltia per donar-li a un pacient, però sí que hem de fer un acompanyament amb aquesta malaltia.
Mm-hmm. Bueno, en tot cas, l'Hospital Germans Trias i Pujol sí que té una unitat de Covid. Una mica com funciona? Com els pacients acaben aquí?
Els pacients acaben normalment derivats o d'altres especialistes o d'atenció primària, però aquesta, no, vull fer èmfasi, no és la solució. La solució és que el pacient es pugui ser atès a atenció primària, que algú pensi que pot tenir un Covid persistent i que s'obrin, no comencin els protocols assistencials per fer proves i per fer un seguiment, perquè des de la unitat som incapaços d'assumir tots els pacients amb Covid persistent de Catalunya. Ara només podem veure els pacients una vegada a l'any. Això és una atenció insuficient, clarament insuficient.
Uh-huh. Perquè quants pacients ha atès la unitat més o menys des de que es va crear? I atén hores d'ara? No sé si ho tenen, bueno, comptabilitzat, que és molt difícil.
Hem visitat més de 2.000 primeres visites i continuem, tenim llista d'espera i continuem tenint primeres visites cada setmana amb una llista d'espera important. I el que li deia, amb una atenció als pacients no els podem veure amb la freqüència que ens agradaria, i tant a nosaltres com als pacients.
Necessitaria un miracle, clar. Estem per... És que són...
clar, necessitaríem que es reestructuri l'assistència i des d'atenció primària. Creiem que és el lloc idoni per fer aquesta assistència i ho entenc, els companys d'atenció primària són metges especialistes que han de veure moltes patologies i a vegades és complicat, però si reestructurem els processos és possible.
I una altra qüestió que li volia fer, hi ha perfils de pacients més vulnerables o aquesta Covid persistent pot afectar a qualsevol persona, fins i tot després d'una infecció lleu, per dir-ho d'alguna manera, de Covid?
Sí, molts pacients tenen una infecció lleu i hi ha alguns pacients que sí que han necessitat hospitalització, però la majoria tenen una infecció lleu. I si no mirem el perfil, al ser dona, no? El 70-80% dels pacients que veiem a les nostres consultes és dona amb una edat entre 40-50, a vegades amb altres malalties de base, com malalties immunes, antecedents d'al·lèrgia o d'obesitat.
Molt bé, doncs moltes gràcies a la doctora Lourdes Mateu, responsable de la unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Dues i 56, són a la sintonia d'esports. Això és que el Joan Batllori ja està aquí amb nosaltres. Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, suposo que avui, Esports Cope, a partir de les 3 i 5 de la tarda, parlareu molt de Barça a nivell esportiu, però també institucional.
Sí, sobretot farem la ressaca de la jornada electoral que es va veure ahir a l'estadi del Camp Nou amb Joan Laporta com a gran vencedor, proclamat nou president del Barça pels 5 propers anys, amb un ampli marge a més. El van votar Joan Laporta, 32.934 socis per 14.385 de Víctor Font. Si fem números rodons, Joan Laporta va guanyar aquestes eleccions per un percentatge de 70-30. La jornada electoral va ser un monòleg de Joan Laporta de principi a fi. Per estatuts no pot prendre possessió del càrrec fins al dia 1 de juliol. Analitzarem la jornada electoral i en parlarem amb Joan Soler, un dels homes forts de la candidatura de Joan Laporta. Ha estat el responsable de l'àrea esportiva. Parlarem també de futbol, d'aquesta victòria del Barça per 5-2 davant del Sevilla. Hansi Flick va poder donar descansos pensant també en el partit de Champions de dimecres contra el Newcastle. El Barça que manté, gràcies a aquesta victòria, els 4 punts d'avantatge al capdavant de la classificació de la Lliga sobre el Real Madrid. Un Real Madrid que ja està a Manchester per jugar demà partit de Champions contra el City, amb 3-0 a favor del partit d'anada i amb Mbappé i Bellingham a la convocatòria. Parlarem també de la polèmica derrota de l'Espanyol 2-1 al camp del Mallorca. El gol de l'empat del Mallorca arriba després d'una clamorosa falta sobre Urco, que l'àrbitre del partit, tot i revisar el monitor, no va veure punible. Atenció amb l'Espanyol, que porta 4 punts dels darrers 33 en joc, continua sense guanyar el 2026. En bàsquet, continua perdent el Barça, aquesta vegada a Badalona, 84-72, i parlarem també de la Marató de Barcelona. El més destacat és que la Tiup Tesfai va guanyar amb la segona millor marca de la història.
Moltes gràcies, Joan. Tot això i més, Esports Cope, a partir de les 3 i 5 de la tarda. Mentrestant, continua la informació de la resta d'Espanya i del món a la tarda amb Pilar García Muñiz. Passeu una molt bona tarda.